Al matí, amb Raquel García. Consumint consciència.
La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no...
Demà se celebra el Dia del Consumidor i la Diputació de Barcelona ha volgut col·laborar amb la secció Consumint Consciència per donar una sèrie de consells sobre com ens hem de relacionar amb les entitats financeres. En parlem amb Rafael Luna, que és l'inspector de consum de la Diputació. Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes, primer, doncs això, no?, d'informar els nostres oients que apuntin a l'agenda, doncs, a aquesta jornada. Encara hem de reivindicar, no?, el Dia del Consumidor, i jo apuntaria del consumidor conscient.
Sí, evidentment, el consumidor conscient, sobretot. I després de l'altre tipus de consumidor, que jo crec que també és molt important, que és aquell que és el consumidor que no és el normal. És aquell que és el consumidor que està en risc, ja sigui en aquest cas que estem parlant d'explosions financeres o qualsevol... En definitiva, el consumidor amb un cert risc. Aquest ja siguin persones grans o siguin joves, etc. No? Jo crec que també. De totes maneres, jo vull dir una cosa.
Digues.
Quan se celebra el dia d'alguna cosa, normalment és per reivindicar que hi ha unes mancances. Per exemple, fa una setmana era el dia de la dona, i ara celebrem el Dia Mundial del Consumidor, i és perquè hi ha moltes mancances encara en aquest sentit. O sigui que no es fa la celebració del Dia de la truita de patates amb ceba. Oi? O sigui, no. Per la qual cosa, aquests dies que se celebren així és perquè hi ha moltes mancances.
I que cal visibilitzar-les, com deia, i sobretot fer costat, doncs, als col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran, que suposo que avui en parlarem des de la Diputació, que és el que heu preparat per això, doncs, per reivindicar per posar sobre la taula totes aquestes qüestions.
Aviam, el que hem preparat una mica és que la xarxa, el sistema de reclamacions per les entitats bancàries va entrar després, el full de reclamacions, no va entrar des d'un principi. I els tipus de reclamacions que es fan, en aquest cas, són unes reclamacions que tenen un procediment diferent al normal. Nosaltres, en un establiment, doncs anem, comprem o demanem un servei, i si no estem d'acord és quan nosaltres entraríem a fer servir el full de reclamacions.
Sí.
Què passa? Aquest full de reclamacions ens tenen que contestar, i si no ens contesten, llavors ens aniríem a l'OMIC, que és l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, on te presentaríem la queixa, no? I a partir d'aquí continuaríem la tramitació. Aviam què és el que ens poden arreglar. Què passa? Que en aquest cas, doncs, tenim un problema que el servei es va per una altra banda. No el fem nosaltres... Quin és el procediment que hem de tenir? El procediment que de tenir és molt més estipulat, molt més reglat. No és tan lliure com el que teníem. Entesos? És que hem de pensar que estem parlant amb les entitats bancàries. I ells són per parlar, però no per fer. O sigui que, a partir d'aquí, com ho farem, això? Bé, doncs, quan ens sorgeix algun conflicte, doncs, el primer que hem de fer és adreçar-nos a l'oficina i explicar la incidència per intentar arribar a un acord in situ.
I això ja... hem d'anar físicament o es pot fer per internet? Perquè ja seria com el primer obstacle, no? Avui dia gairebé, doncs, que ens atenguin físicament.
Sí, perquè abans estàveu parlant de la Covid, no? Que si la Covid ens ha portat moltes coses, i una de les coses que ens ha portat, a més del teletreball, és la cita prèvia per anar a veure l'entitat bancària. I això, amb persones de tercera edat, i això també en pobles, resulta que és una miqueta inconvenient, perquè no sé si tothom sap que han anat tancant oficines. Per la qual cosa, això d'anar a l'oficina cada vegada és més difícil. O sigui, i la gent gran, doncs, estan acostumats a tenir un tracte amb la persona. I això cada vegada es va perdent. No sé com acabarà, la veritat és que no sé com acabarà. S'han recollit signatures i el govern ha dit que s'hi posarà les piles en aquest sentit, però jo, francament, no ho veig, perquè la Diputació sí que sé que es gastarà uns diners perquè els pobles petits tinguin un caixer permanent, La qual cosa, això és molt important també, uh-huh. perquè facilita almenys uh-huh. algunes solucions amb aquest tipus, però no és una via que sigui molt... Digue'm.
Que de fet ara ho apuntaves i passaves així per sobre, però fa un mes, no?, que em sembla que va sortir aquesta informació, que la Diputació anunciava que instal·laria caixers automàtics als municipis de menys de 5.000 habitants, no? Sí. No sé si us han arribat moltes queixes en aquest sentit.
No, no tinc control de les queixes que han arribat perquè la Diputació, aviam, la Diputació està per donar suport als ajuntaments, que és la gran eina que fa la Diputació i que la gent desconeix, i una de les coses és pels ajuntaments petits, perquè són els que han detectat més el tancament de sucursals, no? Abans fins i tot hi havia sucursals que les compartien dues entitats bancàries, jo ho he vist en poblats petits, jo que he donat voltes per la província, i amb una entitat i fins a les 10 he d'una entitat i a partir de les 10 d'una altra entitat, la qual cosa era molt curiós, no? Però anava una persona de l'oficina i així. Això era una cosa que estava bé i que malauradament s'ha perdut i personalment crec que ja això no tornarà així. Pensa que jo en aquests moments et puc fer un traspàs de 20 euros per un bízum. Explica-li això a mi mare. I vaja, que té 90 anys, no, això no ho entén. Vaja, no, el telèfon només és per trucar i amb prou feines. O sigui que, clar, ens hem d'anar adaptant a aquests canvis. No? Uh-huh. Com estava dient, les reclamacions les entitats bancàries, el primer que s'ha de fer és anar in situ, aviam si podem arreglar. Si no ho podem arreglar, que per això continuem el tema, s'ha de demanar el full de reclamacions o es pot presentar qualsevol reclamació per escrit. Això sí, jo us aconsello sempre que feu servir els fulls de reclamació i que us segellin, que posin el segell conforme heu presentat la reclamació. No fa falta que siguin els fulls normalitzats, tot i que estan obligats a tenir els fulls de queixa, reclamació i denúncia, estan obligats a tenir-los, però... suposant que no el tinguin, si presenteu qualsevol escrit, això sí, s'ha de presentar un escrit i us han de segellar una còpia conforme l'heu presentat. Per què ens han de segellar una còpia? Perquè ells tenen un mes a partir de la recepció. I això, que estic dient, tots els fulls de reclamació, sempre, 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 on te presenteu el full de reclamació, que va per certificat, però és igual, una còpia se la queda a l'establiment i l'altra us la quedeu vosaltres. La tercera és per l'administració, però és igual, perquè us la quedeu vosaltres. És molt important que hi hagi la signatura vostra, de qui presenta la reclamació, el segell de qui rep o signatura, però els segells amb aquestes entitats és el segell de qui rep la reclamació i la data. Sobretot és molt important la data. Per què? Perquè llavors ells tenen un mes per contestar. I des de quan tenen el mes? A partir de la recepció, de l'endemà de la recepció. Per la qual cosa, és molt important tenir la data. Un cop tenim aquest mes, ha passat aquest mes, poden haver-hi dues coses. Una, que no ens contestin. Dues, que ens contestin favorablement. I tres, que ens contestin desfavorablement. Si no tenim les pretensions que volíem, també sempre he de dir jo que una de les coses que t'ensenyen a primer de dret és que sempre val més un mal acord que un bon judici. No, a vegades no vulguem anar al 100%, perquè a vegades perdem més que a l'escriure ens fa perdre llegir. O sigui que a vegades hem de cedir una mica i es poden arribar a acords. Però és clar, quan ja tenim això de no rebre resposta, llavors hem de fer la reclamació al Banco d'Espanya, que és l'entitat que això. Llavors ja comencem a anar a uns altres caides. Aquest és un òrgan independent i imparcial, segons diuen les normatives, i que resol les queixes, les reclamacions i consultes que els usuaris de les entitats, supervisades pel Banc d'Espanya. És a dir, que si algú ha comprat criptomonedes, això no està supervisat pel Banc d'Espanya. Ho dic perquè... o qualsevol entitat que no estigui supervisada pel Banc d'Espanya. Ho dic perquè això també s'ha
de tenir... Per situar-nos, però evidentment si parlem d'entitats financeres, totes aquestes sí que en principi doncs, no han de tenir aquest problema.
Sí, però hi ha entitats que són financeres i que no estan controlades pel Banc d'Espanya i aleshores això també s'ha de dir.
Val.
Per si de cas.
Perquè per tenir la informació, molt bé.
Jo ho he de dir, i ahí lo dejo, no? Com deia aquell. Va. Llavors, com presentem la reclamació davant del Banc d'Espanya? Es pot presentar per via telemàtica a la seu electrònica de l'entitat, però per fer aquest tràmit s'ha de disposar de certificat digital vàlid o bé acreditar-se mitjançant la clave. Allò que fem servir per Hisenda, pues això. El correu electrònic no és un mitjà vàlid per presentar reclamacions. O sigui, ha de ser amb certificació. O sigui, tu presentes una instància electrònica i la signes. L'altre és per correu postal a l'adreça del Banc d'Espanya, que és Departamento de Conducta de Entidades. Ja el nom em sembla que ho diu tot, no? Que és el carrer Alcalá 48 de Madrid. I després es pot fer presencialment, demanant cita prèvia, com no podria ser d'una altra manera en aquestes èpoques, a la sucursal del Banc d'Espanya a Barcelona, a la plaça Catalunya. Sabeu on està la plaça Catalunya? Sí. On estava Banc d'Espanya, doncs continua estant-hi, allà podeu presentar. És on anaven a canviar les pessetes per euros, doncs que ara ja no es poden canviar ni les pessetes, doncs podeu fer això. I això és una de la tramitació que el que digui el Banc d'Espanya va a missa.
I clar, no sé si teniu vosaltres constància del percentatge d'èxit que té doncs, a presentar aquest full de reclamacions. Val la pena doncs, a arribar fins a doncs, això, tot aquest recurs que comentàvem?
Jo sempre dic una cosa, no hi ha el temps. Sí, o sigui, aviam, aquí hi ha grans coses que nosaltres no sabem, jo sempre ho he dit, és que a vegades presentar queixes a institucions administratives, si no ens permeten, per exemple, l'Agència Catalana de Consum i tot això, ens permet veure per quin sector, com augmenta el sector, les demandes, i si s'ha de fer un canvi normatiu, o això serveixen, aquestes informacions, entre cometes, estadístiques, ens poden servir com orientació de... Normalment, les queixes més elevades les tenim en el sector energètic i en el sector de telefonia. Malauradament, continuem amb aquests. No ens en sortim. Quan no és una cosa, és una altra. Anem empalmant. Però aquestes són les que més reclamacions tenim. I que són grans corporacions, no? I els bancs també són grans corporacions, però que tenen una directiva que va per una altra banda, que és aquesta que he explicat del Banc d'Espanya.
Quines són les reclamacions més habituals, Rafael, també, que es fan a aquestes entitats financeres? O sigui, quan la gent acaba demanant aquest full de reclamacions, aquesta queixa, normalment, per quins temes?
Hi ha una queixa que es fa molt, que és quan t'han cobrat una cosa que no devien, sobretot per una usurpació de personalitat, amb la targeta o així. Sí, sembla mentida, però és una de les coses que la gent reclama perquè les entitats diuen que ha sigut tu. Clar, sí i no. és el tema de... fins que no penseu una cosa, que fins que no s'ha fet la denúncia, tu ets tu, encara que jo hagi trobat el nom teu.
Per això és important, Rafael, i per això hem d'insistir en fer aquestes denúncies i aquestes reclamacions.
Exacte, sobretot la denúncia, perquè la reclamació, una cosa és que hem de tenir clara, és el consum. Quan entra una cosa penal ja no és consum. Això que us quedi clar. O sigui, consum no entrarà mai per la via penal. O sigui, si és via penal, un jutge haurà de decidir. Si aquí ha hagut una activitat delictiva, que és que ens han pres les dades de la targeta o ens han usurpat la personalitat, el problema el tenim per una altra banda perquè és que hem de demostrar nosaltres aquest fet. I això, jo sempre dic que és més fàcil demostrar la culpabilitat que no pas de demostrar la innocència. Vostè què feia de tal a de tal? Estava a casa dormint tranquil·lament i sol. Ja has begut oli. M'entens? En canvi, si estàs en un lloc públic o així, no, és que t'han vist, és que, en canvi... Per això, a vegades, demostrar una innocència és més difícil que no pas demostrar una culpabilitat. Però sempre hi ha allò que et diuen els jutges, que hi ha la presumpció d'innocència, que, doncs, evidentment, ens portarà a temps.
Doncs, afortunadament. Quines altres reclamacions també són les més habituals, no?, quan parlem d'això, d'aquestes reclamacions a entitats financeres?
Els tipus d'interessos. El que passa que t'han de comunicar els tipus d'interessos que hi ha una variació. El problema és no pas tant si t'han de comunicar la variació dels tipus d'interessos o de les condicions contractuals, sinó de que hi ha una cosa que cau molt amb els interessos, és quan jo tinc una compte amb la qual jo he de pagar una hipoteca i m'estan cobrant unes comissions, però sense aquesta compte, per manteniment de compte, però sense aquesta compte no puc pagar la hipoteca. M'explico? O sigui, aquí és quan aquestes comptes estarien exempts de de pagar comissions. Quan ells m'han obligat a obrir una compte per pagar la hipoteca. No sé si m'explico. És que a les entitats bancàries han fet coses que són molt complicades perquè les ments normals no les entenguem, la veritat sigui dita. Us recordo com va anar el tema de les preferents i totes aquestes històries? O és que ja ho hem deixat de banda? O sigui, jo tinc coses d'aquestes molt presents i aleshores doncs, hi havia complicacions. O sigui, en vez de dir que dos i dos fan quatre, uh-huh. et compliquen això. Per exemple, el càlcul dels interessos, bueno, hi ha el sistema francès, hi ha el sistema holandès, hi ha el sistema alemany, molt bé. Et diuen, i dius, bueno, després ja et fan amb una hipoteca, et diuen primer, abans d'anar al notari ja et diuen què és el que signaràs, també et diuen, et fan el pla previ, que te l'has de signar conforme l'has rebut i l'has entès. O sigui, uh-huh. hi ha coses que ara, avui en dia, abans es feia tot de pressa i corrents, i avui en dia, doncs, no, jo he anat amb un notari i m'ha digit en 2 minuts 10 pàgines. Jo no sé la velocitat que anava aquell senyor. Vaja, es veu que havia fet el curs de capellà per fer les pregàries ràpides. Uh-huh. O sigui que... El que sí vull parlar d'una cosa que és important que la gent sàpiga són els comptes bàsics i l'exclusió financera, no? Que és que, esclar, davant de la situació de vulnerabilitat sí. o de risc d'exclusió financera d'un ciutadà, doncs avui en dia, quan tu contractes la llum, a l'aigua, sí. a la telefonia o així, el primer que et demanen és un número de compte per pagar. Ja no pots contractar la llum i dir, escolti, ja vull contractar la llum i així, ja vindré a pagar. No, doni'm un número de compte. O sigui que s'ha fet necessari disposar d'un número de compte per poder viure la vida. Avui en dia, diguem així, és que és, malauradament és així. Esclar, les noves tecnologies, doncs, per qualsevol gestió bancària, també repercuteix en gran mesura l'exclusió financera, no?, d'alguns col·lectius. I això afecta especialment a les persones grans que en els darrers anys s'han vist com s'han reduït i desaparegut el servei d'atenció per caixa de moltes oficines. I les gestions més habituals que feien, doncs, que es demanaven, doncs, evidentment, ha de ser suplert per aplicacions informàtiques o pel caixer automàtic, que és el que et donava, et canvia la llibreta, anaven amb la llibreta, actualitzar la llibreta. Avui els joves ja no anem amb llibretes, però la persona, gent gran, encara per veure totes les coses, no? També he de dir una cosa, Gràcies a que no hi ha les llibretes, es poden fer més desfalcs a nivell bancari, perquè no tenim costum de repassar els extractes. I sobretot els extractes de la targeta de crèdit. Ho dic perquè algú, si mira l'extracte de la targeta de crèdit, què són aquests 0,99 euros que em cobren? O és com ho cobren cada mes? O aquest 1,20.
Sí, per manteniment, a vegades posen, no?
A vegades pot ser alguna aplicació que tens d'informàtica, algunes coses d'aquestes rares de telefonia, uh-huh. perquè tu has dit que sí i perquè et donin informació sobre el temps estàs pagant. Cuidado quan donem aquestes autoritzacions. O el mòbil el tenim ràpidament sincronitzat amb la compte, que tot el que li diguem que sí al telèfon ens podran fer el càrrec, sense tenir un pas previ de confirmació. Això hem d'anar una miqueta amb compte, no? Què s'ha creat? És una cosa que es va crear el 23 d'abril de 2019, o sigui que no... Els poden demanar els serveis bàsics bancaris. I què són aquests comptes bancaris? Doncs permeten l'accés dels ciutadans en situació de vulnerabilitat social als serveis bàsics essencials que presten les entitats. Allò que he dit de poder cobrar, uh-huh. això. Que són domiciliació de nòmina o de la pensió, uh-huh. o de subsidi, disposat d'una targeta de dèbit per retirar diners o fer pagaments, perquè avui en dia doncs, moltes entitats diuen, establiments diuen que targeta de crèdit. I abans estàveu parlant per la ràdio del que ens ha portat la Covid, de què heu fet el balanç de la Covid, i una de les coses que no sé si no ho han comentat, però el teletreball i tot això, però una de les coses que no han comentat és el pagament amb targeta. Amb la targeta que ni tan sols tecleges el número secret fins a 50 euros, o sigui, posem la targeta a sobre i paguem. I l'altra cosa que també ens ha portat la Covid, que no ho han comentat abans, són els codis QR. El codi QR és una cosa que ha vingut amb la Covid i que es quedarà, evidentment, però abans no els coneixíem, existíem abans, ara vas en un restaurant i ja vas amb el mòbil i o sigui, no dic que estigui ni bé ni malament, però vull dir...
Que és un canvi ja... que realment, exacte, que aquesta pandèmia ha accelerat tots aquests processos digitals, sí, sí.
De totes maneres, un altre dia, si volem, parlarem dels restaurants i els codis QR que, sota el punt de vista de consum, alguna cosa tinc a dir, però ara no és el tema.
Molt bé.
Ja ho veurem més endavant. Home, m'he de fer propaganda, no?, per un altre dia.
Exacte.
Bé, què passa? Aquests comptes, doncs ja dic, i de domiciliació dels rebuts, no?, per poder fer les transferències. Exacte. Qui els poden sol·licitar? Totes aquelles persones amb residència legal a la Unió Europea, amb o sense domicili físic. No esperes, però fa ja també un rato estàvem parlant de la gent que ha vingut d'Ucraïna. Doncs, em sembla, de totes maneres, aquells han vingut amb el que tenen posat i poca cosa més. O sigui que... I els sol·licitants d'asil i les que no disposin de permís de residència i que per alguna raó no puguin ser retornades al seu país d'origen. O sigui... són aquelles coses que els que han demanat asil, quan han arribat aquí persones que han vingut de fora de la guerra d'Ucraïna, evidentment hauran de demanar permís d'asil, totes aquestes tramitacions, no? Pues a partir d'aquí podran accedir a això. Ara ve la part dolenta. La part dolenta que és que el cost del compte bàsic està regulat amb un cost màxim de 3 euros al mes i gratuït per a les persones amb situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera. I aquest cost que inclou? Doncs l'ús limitat dels serveis bancaris i fins a 120 operacions bancàries, és a dir, 10 al mes.
Val.
De premig. Dins de la Unió Europea, a través d'internet o presencialment. Quan se superi aquest número, l'entitat no podrà aplicar comissions superiors a les habituals. Digue'm.
I es coneix aquest recurs, aquests comptes per a persones que tenen baixos ingressos?
No, per això estem aquí a Ràdio Sabadell explicant el que està claríssim.
Perquè em sembla molt interessant aquesta iniciativa.
Bé, és una iniciativa que, evidentment, ja fa temps que ja dic que és del 2019, però bueno, per això la Diputació l'ha agafat per commemorar doncs, el Dia Mundial dels Drets del Consumidor.
Molt bé. Que és una de les iniciatives, no?, que feu des de la Diputació per aquesta campanya de demà. Llavors entenc, donar a conèixer aquest
recurs. Aquest any anem pels serveis bancaris, que ja coneixeu el cas del metge que va estar recollint signatures perquè soy viejo no idiota i té tota la raó del món. S'ha complicat. Penseu una cosa. A principis del segle passat, la gent, molta gent no sabia ni llegir ni escriure. Quan jo vaig anar a fer la mili, el que més em va sorprendre, i dic que és l'any 81 perquè jo vaig enganxar el 23F, vaig trobar companys de soldats allà que no sabien llegir ni escriure. Això per mi va ser un xoc bestial. Però les normes sortien.
Però clar, i és la realitat, i avui dia igual estem parlant de tot aquest canvi tecnològic, no? De fet, aquesta entrevista ara la fem de forma telemàtica, gràcies doncs, a la tecnologia, a l'Skype, les pantalles, no? Però és veritat que hi ha una part de la població, sobretot la gent gran, que té doncs, aquesta bretxa digital i que realment es queda al marge moltes vegades, no? De totes aquestes reclamacions o informacions.
Sí, l'únic que tenim, la gran sort que tenim, és les oficines municipals d'informació i en aquells municipis on no tenen oficina municipal, doncs els hi presta la Diputació, els hi prestem el servei. Ens presenten les queixes o les reclamacions o les consultes mitjançant els seus ajuntaments. Ens les fan arribar.
Llavors, si algun dels nostres oients vol buscar més informació, Rafel, sobre els seus drets com a consumidors, què han de fer? Com es poden posar en contacte?
Aviam, jo sempre recomano que vagin a les seves OMICs i després, a més d'anar a les seves OMICs del seu municipi, que vagin a l'Ajuntament, que els dirà on està l'OMIC o, si no, on es poden adreçar de l'Ajuntament, perquè és un procediment que no va del cas. Però que vagin a l'Ajuntament, llavors els explicaran que si tenen que portar papers, els esquereixin i ens els envien a nosaltres, que nosaltres els posem en contacte amb ells i aleshores seguim la reclamació o els adrecem de què és el que han de fer.
Rafel, se'ns va acabant el temps. No sé si vols afegir alguna qüestió més que creguis que cal incidir-hi.
En un principi no, sinó gràcies per haver-me donat aquest petit espai en el vostre programa.
De fet, digue'ns només això, una mica quines són les àrees, no?, de consum de la Diputació, o sigui, els eixos, no?, els vostres objectius, perquè ara anirem parlant en aquesta secció, de tant en tant, de diferents temàtiques.
En un principi, qualsevol temàtica de consum, sempre quan sigui consum, el que passa que si no es consum diem, escolta, això no es consum, no ens pertoca, no? Però de qualsevol tipus de temàtica les anirem tocant. Per exemple, les compres per internet, o per exemple, com estalviar gas a la llar. O sigui, diferents temes de com poder-los fer petites píldores d'informació als consumidors de com es poden anar espavilant com sigui, perquè a vegades no. La vareta màgica tampoc la tenim, eh?
No, però la informació, evidentment, és necessària per, doncs, això, per despertar aquests consumidors conscients. De fet, m'apunto, aquests dos temes també em semblaven molt interessants per tornar-hi a incidir. Demà fareu alguna activitat en concret?
Sí, fem moltes activitats al llarg de la província. Fem també, hem tret un pòster, també, que parla sobre els serveis bancaris. I després intervencions en mitjans de comunicació. És el que fem. Uh-huh. Vaja, o sigui, demà tinc tot el dia ocupat amb ràdios, també, o sigui, és el que toca.
És el que toca.
És allò que té el fer teletreball.
Doncs sí, i nosaltres hem volgut, doncs, això, avançar-nos un dia per començar, doncs, a escalfar motors. Que vagi molt bé, fins la propera.
Heu tingut la primícia. Molt bé, moltes gràcies
a vosaltres. Una abraçada. Adéu.